Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que l'any 1995 es va inventar Jordi Vendrell per parlar del que fa la gent amb la tecnologia, amb la... aleshores en la vida online, ara amb tot, perquè la tecnologia ho invadit tot, com avui també veurem. Amb nosaltres som cada setmana el Martí Crespo, com estàs?
Bon dia.
El Joan Jofre, també habitual de la casa, com
bon
estàs?
Dia. Avui refredat, avui em toca.
Avui toca tu,
ens refredat.
Anem passant, que circule. I tenim amb nosaltres l'Òscar Argudo, que és membre de l'Associació de Videojocs de la Facultat d'Informàtica de Barcelona. Què tal, Òscar?
Hola, bon dia.
I amb ella anem a parlar de la Global Game Jam. Global Game Jam. Que globalgamejam.org, és a dir, allò, trobada global de xocs, que pel nom m'imagina que és algo que té que veure amb la filosofia presocràtica.
Bé,
i
doncs,
que deu ser una mega trobada de xocs, no? Feu a...
Mega trobada sí que ho és, perquè és a nivell mundial, es fa a més de 50 països, i bé, sí que té a veure amb els jocs, però és... per desenvolupar-los. Si no és una trobada per jugar, sinó és per crear.
Per crear-ne, vale.
Sí.
Vale. I això ho heu fet ara del 25 al
sí, aquest 27, cap de setmana.
El 27 de gener. Per tant, anem a parlar de videojocs, sobretot. No sé si encara es diu videojocs, això. Encara es diu videojocs?
Sí, directament, un joc. Ja se sobreentén.
Ja no necessita vídeo. Parlarem especialment de videojocs, però com sempre, com cada setmana, si a l'Internauta, podem acabar parlant de qualsevol cosa que vingui al cas. Aquest serà el programa d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Jo que tinc una certa edat, Òscar, sorprendrà, encara recorde la primera vegada que vaig veure allò que jugaves a tennis,
sí.
I la quantitat d'hores que em vaig passar jugant allò en un bar, com si allò fos el nova mas de la història, i deu ser una cosa prehistòrica, a més no poder, tot i que crec que encara la gent li té molt de respecte a aquest joc i el considera una fita històrica en el
sí,
món dels
sí,
jocs,
sí.
No?
De fet, nosaltres, com a curiositat, a l'associació, quan ensenyem els nous membres a fer jocs, una de les primeres coses que els ensenyem a fer és un Pong. Mm. És sempre el primer joc que fan tots els membres nous, així quan aprenen a programar jocs, és un Pong.
Està bé, això.
Per seguir recordant batalletes, aquest... És que va ser el primer que va sortir amb la consola aquella d'Atari?
Sí.
No, però jo aquest el recordo...
Primer va ser en recreativa.
Aquest el recordo en un bar amb un armari. Allò era una
saltar,
mena d'armari.
Va saltar l'Atari, va ser el primer, no?
Em sembla que sí.
En fi, com cada setmana, el Martí Crespo ens explicarà en detall el tema del qual parlem.
L'informe de Martí Crespo.
Centenars de desenvolupadors de videojocs o de jocs, ja hem convingut que es dirà jocs a partir d'ara, d'això, de mig centenar de països de tot el món, van participar el cap de setmana passat, del 25 al 27 de gener, en la cinquena Global Jam, Global Game Jam, a veure si ho direm bé avui, Global Game Jam, un esdeveniment que promou trobades de tot el món doncs, per programar, dissenyar o intercanviar coneixements sobre aquest sector. A l'edició d'enguany, els participants doncs, en més de 300 reunions locals, vull dir, hi havia per tot el món, van disposar doncs, de 48 hores per organitzar-se en grups i elaborar doncs, un prototip de videojoc o de joc que respongués doncs, als temes establerts per l'organització. La Global Game Jam doncs, facilita als estudiants i persones interessades en el sector aquest del videojoc una intensa doncs, experiència de treball col·laboratiu, evidentment comprimit en 48 hores, per acostar-los doncs, a la pràctica professional d'aquest sector. I és que els prototips elaborats, doncs, a vegades, bé, en tot cas, tots s'acaben publicant a la web global i alguns, en algun cas, doncs, s'han convertit posteriorment doncs, en productes comercials. Com no podia ser d'una altra manera, doncs a casa nostra hi va haver unes quantes jams, n'hi va haver Gandia, Vilanova i a Barcelona. En aquest últim cas, també doncs, desenes d'afeccionats i programadors doncs, van transformar dissabte i diumenge, i divendres, una part de divendres, al campus nord de la Universitat Politècnica de Catalunya, doncs això, en una fàbrica de jocs. Al darrere de l'organització de la Global Game Jam barcelonina hi ha, doncs, des de fa 3 anys, em sembla que
sí, 3 anys.
Ho desenvolupeu, l'Associació de Videojocs de la Facultat d'Informàtica, doncs, que té per objectiu, doncs, acostar el jovent, doncs, a la indústria del videojoc, doncs, per mitjà o bé de la Global Jam o bé de l'organització de ponències i jornades, mantenint també una wiki, em sembla, amb articles, manuals, etc., i amb preparació, doncs, de cursos i tallers teòrics i pràctics. Em sembla que ara n'heu d'organitzar un, no sé si el
ara, aquesta, la setmana passada i aquestes setmanes estem donant un curs per gent que s'ha apuntat sobre Unity, que és un motor, una tecnologia per desenvolupar jocs, que avui en dia està molt de moda i com molta gent la fa servir, doncs nosaltres ensenyem a qui es vulgui apuntar com funciona i perquè puguin fer els seus jocs.
Diuen, Òscar, no sé si és veritat, i perdona que comença per la part menys glamurosa del tema, diuen que el videojoc és de les poques coses on avui tens feina segura. Que si saps programar videojocs, això és un...
Això és poc glamurós? Tal com està el mercat de la feina...
No, volia dir, home, començar parlant de la pela no sembla massa glamurós, però vaja, per entendre'ns.
Home, feina segura tampoc. O sigui, realment...
Sí, però que és un mercat tremendo.
Sí, avui en dia mou molts diners al mercat dels videojocs, el que passa és que també és un mercat molt difícil d'entrar. Uh-huh. És a dir, com a empresa nova, per exemple, o com un grup de joves que té una idea... Avui en dia és una mica més senzill, amb tot el tema dels mòbils, els tablets, que requereix menys inversió fer un joc per aquestes plataformes, però el que és el mercat de consoles i ordinador és bastant complicat. Realment hi ha molta gent que ho intenta i pocs que acaben traient un joc que acaba amb reconeixement. El que fa són les grans companyies, sí que són les que on pots trobar oportunitats, aleshores és intentar buscar feina en les grans companyies, però com a tot arreu la competència és bastant elevada.
Perquè ara, a l'hora de fer un joc n'hi ha dos parts. Una part és la programació informàtica, o sigui, no tinc ni idea de què es fa això, però n'hi ha una part de programació informàtica, però n'hi ha una part que és una mica com una pel·lícula de cine, és a dir, ha d'haver una trama, ha de ser interessant, o sigui, no és només qüestió... De programar, sinó que n'hi ha un aspecte de creativitat, no sé si puc dir literària, per entendre'ns.
Sí, de fet, cada vegada em sembla que és més important aquest aspecte.
Que marca la diferència, no?
Sí, sí, sí. A més, cada vegada tens més eines que, diguem-ne, faciliten la vida als dissenyadors de jocs, a la gent que vol fer videojocs els facilita la vida en quant a fer el joc en si. Aleshores, cada vegada crec que té més pes la feina de... dels dissenyadors, dels modeladors, els animadors, els artistes, així, els guionistes d'un joc, si cada vegada es nota més la seva feina, i a més, també és una cosa que el públic demana. Si cada vegada el públic demana més qualitat visual, demana històries convincents, demana uns personatges...
Ja, perquè això, com es fabrica un vídeo? N'hi ha l'equivalent a l'storyboard del cinema? És a dir, una trama que... N'hi ha algú que dissenya una trama?
Sí, normalment parteixes d'una idea i un cop tens aquesta idea, doncs, normalment entra varia gent, clar, has de començar a dissenyar. Una de les coses més importants és el que se li diu el gameplay, és la jugabilitat. Com interactuaràs? El que vols assegurar-te és que el teu joc serà divertit. De que hi ha una motivació darrere, de que has de fer certes coses, de que anirà incrementant de dificultat, perquè si no ja el pots adornar amb una història molt maca o tot el que tu vulguis.
Acció, no?
Però ha de tenir algo que convenci a la gent i de que la mantingui jugant, de que la impliqui. Aleshores, és una cosa molt important.
Que la impliqui, que es compliqui, perquè si tu portes 5 dies jugant i
és igual, sí,
i és igual de senzill que el primer dia, malament.
Exacte. Aleshores, sí, ha d'haver això, algo darrere que et motivi. Això és el que és una de les coses també que hi ha bastant importants.
Puc fer una pregunta de poc jugador, perquè som molt poc jugador, que sempre m'ha intrigat. És a dir, ho feu aposta de fer-ho difícil? O sigui, n'hi ha un punt que vas jugant i val, però n'hi ha un punt que comences a maleir el programador. Això ha de ser així?
Home, jo crec que sí, que t'ha de suposar un repte. Ha d'arribar a un punt...
Tu has jugat al Tetris?
Sí.
Veus? Has vist el coet?
El què?
Has jugat poc, fora.
Jo crec que sí, jo crec que ha de suposar un repte i que el que ha fet és aquest picar-te amb tu mateix, amb el fet de no, ara no ho he aconseguit, doncs torno a provar-ho, he de millorar i he d'aconseguir superar-me a mi mateix. Avui en dia ja és més aviat amb tot el tema d'internet, que tots molts jocs són online o com a mínim tenen puntuacions compartides online, ja és més picar-te amb els altres, és amb els teus amics o amb internet en general, per aconseguir una posició dintre el rànquing. Però abans això que tu deies de la dificultat era doncs, precisament perquè per motivar-te tu mateix a incrementar les hores de joc. Si tu tenies un objectiu a superar-te tu mateix, passar la teva màxima puntuació o superar un nivell que se't resistia, això assegurava que passaries més estona jugant.
Però si a vosaltres, per exemple, programeu i dieu si aquest tio és bo, li ho vaig a posar més difícil.
Bueno, es pot fer això, sí, sí, pots fer dificultat variable en funció de com de bé ho fa el jugador. Hi ha jocs que ho fan, això.
El que estàs descobrint avui.
Oh, sí.
Però i això, ara, tirant encara més enrere, tota la formació aquesta, pel que estàs explicant, no es pot donar en una carrera com informàtica.
No, de fet, la informàtica...
Perquè hi ha molt de comunicació audiovisual, per
clar,
exemple.
Clar, 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 fer videojocs és molt interdisciplinar. De fet, com s'ha demostrat en la Global Game Jam, teníem gent de perfils molt diferents. O sigui, teníem dissenyadors, teníem artistes, teníem músics...
Escriptors, fins i tot, si has d'escriure un guió.
Clar, per la Global Game Jam potser no tant, perquè el tenir 48 ja, hores vale. Tampoc et dona temps sí, de desenvolupar però, una història, però sí, de cara a un videojoc, sí. Clar, necessites guionistes i tot el que dèieu abans d'un storyboard, doncs sí, és una de les coses que es fa un cop es té la idea de com es jugarà i tot, dissenyes ja, doncs, que si els personatges, com serà el món, com seran els nivells, on li vols donar una aparença visual, doncs tens, igual que per les pel·lícules, doncs tens un director del que és l'aspecte gràfic, un director de l'aspecte sonor. Si avui les grans produccions de jocs doncs, realment poden involucrar més diners
que una pel·lícula
i equips amb tranquil·lament 100 persones.
100 persones per fer un joc?
Els equips de grans companyies de jocs d'aquests comercials que surten per la PlayStation 3 o jocs recents d'ordinador, sí, són produccions que van portar tranquil·lament 3 anys i amb un equip molt gran darrere.
Sembla un film d'animació, no?
Sí.
L'equip pràcticament deu ser el mateix. O sigui,
bueno, hi ha elements compartits.
Molts, no?
Clar, el que passa és que també hi ha elements diferenciadors que fa que, per exemple, en l'animació, un animador per fer pel·lícules farà models molt més detallats que els que es poden fer servir en un videojoc. Perquè, a més, la dificultat de programar videojocs és que han de respondre a temps real. Si tu has d'apretar... Sí. Un botó i el personatge s'ha de moure, no pot esperar 10 minuts a moure's. En canvi una pel·lícula, un cop tenen la pel·lícula ja creada, es pot passar per crear cada fotograma de la pel·lícula, l'ordinador es pot estar, si vols, 10 minuts, dona igual, perquè un cop la tens creada és reproduir-la.
Clar, perquè això acaba generant un arbre que deu ser infinit, no? És a dir, si mates aquest, passa allò. Si no el mates, passa allò altre. Si el deixes de matar, sí. O sigui, pot arribar a haver... Es creen arbres de possibilitats? O...
Sí, a vegades sí. És una de les opcions que es fan a vegades. Hi ha jocs que tenen aquest element de que en funció del que has fet abans en el joc ja no podràs fer certes coses, però en podràs fer unes altres. Es creen punts de decisió. Hi ha gent que el torna a rejugar, senzillament per veure totes les opcions i explorar tots els camins.
I informàticament, això en què es programa?
Videojocs, doncs hi ha moltes opcions.
Però són coses específiques, no? O vull dir, són
programes específics?
Són llenguatges específics o...?
No, en general qualsevol llenguatge de programació et pot servir per fer videojocs. Hi ha alguns que són més eficients que d'altres, però qualsevol llenguatge que et serveixi per fer, per dir-ho així, programes d'oficina, vale, amb... els complements apropiats, les llibreries apropiades et podria servir per fer un videojoc.
Jo vaig llegir l'altre dia que fins i tot amb HTML5 es podia arribar
sí,
a fer un
sí, videojoc. Sí, ara avui en dia amb HTML5 estan sortint videojocs, gent que està fent jocs en HTML5 pel navegador. El bo que té HTML5 és que no necessites res més que un navegador actual per jugar. Tu et connectes a una web i ja està, no has de descarregar res.
Quin és l'element més crític d'un videojoc? És a dir, ara has introduït el tema aquest de la capacitat de resposta, és a dir, clar, si estem jugant, i sobretot amb multijugadors, és a dir, que cadascú està introduint allà dades en aquell joc i ha de respondre a l'instant, suposo que això ara mateix deu ser com un dels grans desafiaments, no? De dir,
sí.
Que processin com més aviat millor i pràcticament en temps real.
Sí, sí, clar, avui en dia, bueno, sempre ho ha sigut, crec que el fet d'aconseguir això, és a dir, tot el còmput de cada fotograma del joc normalment s'ha de realitzar entre 15 a 20 mil·lisegons per assegurar que aniràs a 60-50 fotogrames per segon perquè l'ull no noti les pauses. Aleshores, programar realment s'ha de ser molt eficient perquè has d'aconseguir això, que tots els càlculs de cada fotograma, i això implica la resposta del jugador, vale? Fer moure el personatge o el que sigui en funció del que hagi apretat els botons o mogut el mando el jugador, calcular el comportament de tots els enemics o tots els personatges no controlats del joc. Avui en dia també els gràfics, la qualitat gràfica és bastant similar a la de pel·lícules d'animació, i això també implica un temps de càlcul, tot el que és la il·luminació de l'escena. I també avui en dia es porta molt simulacions físiques dins del joc, que si llences un objecte i xoca amb altres, que hi hagi que es trenquin objectes o que caiguin de manera realista les interaccions amb l'entorn. Aleshores, realment hi ha molts càlculs que es fan en paral·lel i...
Com allò dels Angry Birds.
Exacte.
Que es trenca tot.
Els Angry Birds. Tu veig que xues molt, eh? Tu no, toques
gens,
tot el que xues, no?
Gens, però he estudiat una mica el tema. Ara, per contestar al Martí i fent una mica de Vicent, la part més crítica del joc és saber com cobrarem aquest joc. I com farem diners.
Ah, això sí.
Bé, probablement. Sí, clar, clar. Si resols els altres temes bé,
suposo, sí, però si no resols aquests, no? Si no resols aquest, no comences pels altres.
No, perquè clar, si dius que fins a 100 persones poden arribar a treballar, i quant de temps pot tardar? Suposo que és molt diferent, no? Pot haver de tot, però un temps mínim, per exemple, per desenvolupar un videojoc comercial, eh?
No, un videojoc no... comercial, dels comercials, doncs tranquil·lament 2 anys es poden passar desenvolupant-lo. Si no, un altre tipus de jocs que ara estan també agafant força són els que es diu de desenvolupadors indie, de gent independent, sí, que s'ajunten 2-3 amics o coneguts, o fins i tot gent que busca per internet, necessito algun artista, tinc aquesta idea de joc, val? I treuen, és a dir, la qualitat no és la mateixa que potser la qualitat gràfica que aconsegueix un estudi gran amb un equip de 100 persones, però ells per lo que aposten és per una idea innovadora, per una jugabilitat, per explorar alguna cosa nou, vale? Algun element, alguna idea que no s'hagués explotat abans, o innovar. Aleshores, realment hi ha bastants jocs indie que han aconseguit posicionar-se bé i unes guanyances acceptables, i que després aquests desenvolupadors, doncs, han creat el seu petit estudi. I, per exemple, es dona el cas de fa un parell d'anys un joc que es deia Minecraft, que en poc temps, és a dir, ell va publicar, l'autor estava ell sol al principi, va publicar la versió, de fet, ni beta, una versió alfa, era molt, molt primeriza del joc, així, en les primeres fases, va agradar molt a internet. Aleshores, quan va treure la versió següent, la beta, que tenia encara molts fallos i anava actualitzant de tant en tant, va dir, de moment la venc per 10 euros, quan el joc estigui acabat es vendrà per 20 euros. Doncs en un mes va aconseguir, em sembla, 1 milió i alguna cosa d'euros.
Caram.
Caram. I eren això, eren 2 o 3, després ja va fer un estudi, em sembla que ara tenia més o menys una dotzena de gent treballant allà a l'estudi.
Però seguint amb el mateix exemple dels Angry Birds, allò era un joc molt senzill. Exacte. De programar. Era la gran idea que va tenir el tio que el va fer, però de programar allò era relativament simple, s'ho podia fer quasi...
Sí, uns mesos, sí, en comptes de 2 anys t'hi passes uns mesos, però clar, també, és a dir, temps sempre porta. Això fa que si una persona pel seu compte o amb un grup d'amics es vol posar a desenvolupar un joc, és molt difícil realment fer-ho en el teu temps lliure. Això de dir per les tardes quan surti de treballar o els caps de setmana, el més probable és que s'acabi deixant. És molta gent d'aquesta que ha tret pel seu compte un joc i ha acabat tenint d'èxit, realment va apostar per això. Tenien potser algun suport econòmic, de familiars, amics o el que sigui, i va centrar-se en... anem a fer això durant 4-5 mesos, em dedico a temps complet a això. Però és una aposta que tu fas. És com tota aposta, se sap dels casos d'èxit, però també hi ha gent que no li ha anat tan bé. Però bueno, no és per desanimar ningú. O sigui, el bo és intentar-ho i...
I tenir la idea.
I l'experiència sempre és bona. De fet, encara que fracassis, bueno, fracassis que el teu joc no tingui l'èxit que tu esperaves, és una experiència que tens, que després... És el que deia abans, el mercat és molt competitiu per anar a treballar per una companyia. Si tu no pots enviar un currículum a Nintendo o a Sony i esperar que t'agafin així per les bones. És, realment, has de, normalment has de presentar, doncs ja he fet això, he fet aquesta altra cosa, és igual que un artista. Mm. Encara que siguis programador, igual que els artistes sempre van amb el seu portfolio de dibuixos o d'obres que han fet, tu com a programador també has de portar, doncs he fet aquest joc, aquest altre, he participat en aquest projecte, tot això et suma punts a l'hora de buscar feina.
Abans comentaves, estaves descrivint així un videojoc i has dit la paraula enemics. Perquè tingui èxit han de ser bèl·lics,
No.
Has de matar algú?
Has de matar algú?
No, això és...
els videojocs, la majoria...
No, això és una tendència bastant actual de tots els shooters aquests, tots els jocs aquests bèl·lics i de disparar, que a més són bastant similars entre ells, canvien alguns elements, però bueno, això és una fórmula que es veu que ha tingut èxit i les grans companyies estan apostant per aquests tipus de joc. Però també, com deia abans, hi ha altra gent, els desenvolupadors indies, que aposten per mecàniques de joc totalment diferent, que no cal que siguin bèl·lics. Uh-huh. Sí, home, normalment en un videojoc sempre tens enemics o algun element que vagi en contra teu, perquè és el que t'aporta dificultat. Clar. Però no té per què ser anar disparant altra gent.
Perquè el videojoc, en el fons, és un joc de superació personal.
En molts casos, sí. I de fet, crec que és el que enganxa d'un videojoc, és el fet de... d'això de voler-te superar com moltes altres activitats.
O sigui, estàs jugant tu contra la màquina?
No, estàs jugant tu contra tu. Sempre jugues contra tu mateix.
Si al cap i a la fi, sí. Filosòficament, potser es podria veure així, que jugues contra tu mateix, per molt que sigui la màquina el teu enemic.
Amb el Tetris que el coneix tothom. Amb el Tetris contra qui jugues? Que una vegada fas...
quan te canses.
20 ratlles, una altra en fas 21, una altra en fas 25... i la propera vegada em voldràs fer 30.
No, i n'hi ha un punt que te canses en el... o sigui, per exemple, el Tetris o un joc d'aquest... jo no soc molt jugador, però quan jugue n'hi ha un punt que estàs, diguem, a ple rendiment, no? Perquè estàs allò... amb ganes de guanyar, no sé com dir-ho, no? I aleshores... però n'hi ha un punt que tu mateix desconnectes sense voler, no? I aleshores perds. És claríssim.
Sí, de fet, hi ha... moltes vegades també passa a tots els que juguem, si ens ha passat de no poder superar algun nivell o alguna part d'un videojoc, deixar-ho durant unes horetes o tornar el dia següent, ja la primera o segona vegada aconseguir-ho. I clar, arriba un punt en el que ja estàs saturat i frustrat. Aleshores ho has de deixar i ja tornaré. Mm. Però com tot.
Abans has comentat una cosa que m'ha cridat l'atenció, perquè has dit... l'aparició ara dels iPhones, els Androids, les iPads, tota aquesta cosa, com si això hagués canviat el món dels videojocs. És a dir, tu has fet una diferenciació entre consoles, ordinador i això, com si foren coses diferents.
Home, és diferent en quant a la potència que tenen. Aleshores, també el que s'espera la gent. Si tu vols treure, diguem-ne que tinguessis la capacitat per treure un videojoc per la PlayStation 3, el que s'esperaria qualsevol comprador és molt diferent del que s'espera algú que va al market de l'Android o de l'iPhone a comprar un videojoc.
Perquè allà és més potent el de la PlayStation.
Clar, exacte. S'espera una qualitat gràfica, una durada del joc, a part de que paga un preu diferent, òbviament.
Yeah.
En canvi, quan vas a comprar un joc d'aquests, moltes vegades són gratuïts i el model de negoci es basa en col·locar un banner per allà de publicitat i guanyar dinaret amb la publicitat, però moltes altres vegades potser et costen un euro, dos euros, i com també.
I el fet que aquests catxarros mòbils, és a dir, la interfície és diferent, perquè tu te mous amb ell, tenen giroscopis, i tot això incorpora coses diferents, o per exemple això, la PlayStation ho fa d'una altra manera, o...
Avui en dia tot el tema aquest de la interacció, també amb les noves generacions de consoles, és un tema que crec que s'ha explotat bastant. Per exemple, tenim el mando de la Wii,
sí, que
també anava amb giroscopis. Tenim, Microsoft va presentar el Kinect, que interactues directament movent-te, i Sony va presentar el Move, el mando aquell, amb un LED, una bola amb un LED a la punta, aleshores per la càmera reconeix com l'estàs movent. Aleshores es tendeix això cap a una interacció més natural. Amb els mòbils, doncs, també la interacció aquesta que fa l'usuari és més tocar la pantalla, és més simplificat. Això també fa que gent d'aquesta que potser veia molt complicat o no volia jugar així, normalment un joc com l'Angry Birds, la mecànica de joc és molt senzilla. senzillament tocar la pantalla i disparar. És gairebé intuïtiu quan tu veus allà l'ocellet preparat, és, ja et surt sol el que has de fer. I també el fet de que amb els mòbils puguis jugar en el metro, en el bus, en qualsevol trajecte.
Sí, és el que anava a dir, les expectatives de l'usuari.
Clar, també és molt diferent.
Amb una videoconsola
t'hi passaràs potser 3 hores seguides.
Estaràs allà una bona estona, prepares tota la teva parafernàlia, el mòbil, l'agafes al metro.
Clar, això també...
I tens 5 minuts entre fins a la teva
parada. Com a dissenyador també canvia molt el que has de fer quan vols pensar un joc per mòbil o per una consola o l'ordinador. Per fer un joc per mòbil ja has de comptar amb això, que han de ser cosetes de que... Bueno, també si vols pots fer un videojoc d'aquests on l'usuari hagi d'estar 2 hores seguides per passar-se a algun nivell o fins al segon punt on pugui guardar la partida, però... Normalment el que esperes
és... No és el que esperes.
El que esperes és trobar-te algú que jugarà 15 minuts en el metro i després seguirà en el viatge de tornada.
Per tant, ha de ser menys complicat, diguem-ho així.
Sí, menys complicat o reptes més curtets. És bastant diferent. I sobretot el que deia, jo crec que la diferenciació principal és el fet del que s'espera la gent quan va a buscar un joc pel seu mòbil. Que és molt més fàcil. Si abans, fa 15 anys, durant el... als 90 hi havia gent, tu et podies ajuntar amb un amic i treure un videojoc entre els dos, els ordinadors de l'època, perquè la feina realment que portava era molta també per l'època, però no era tot el que hi ha avui en dia. Tu realment podies, pel teu compte, treure una cosa que estigués al nivell actual de lo que veia la gent. Tu avui en dia pel teu compte no pots treure un joc i que sigui equivalent a algú que treu en... per una Play 3 o un PC.
Això és l'internauta aquesta setmana parlant amb Òscar Argudo, membre de l'Associació de Videojocs de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, que té una adreça molt rara també, per si voleu picar-la, bgafib, Facultat d'Informàtica de Barcelona, .upc.es.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Això és l'internauta aquesta setmana parlant de videojocs amb Òscar Argudo, membre de l'Associació de Videojocs de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, arran la Global Game Jam, que es va fer a Barcelona la setmana passada, globalgamejam.org. Com sempre, amb el Martí Crespo i el Joan Jofre. N'hi ha un tema que des de l'inici que estem parlant que vull preguntar és d'Òscar, que és a la Facultat d'Informàtica s'ensenyen a fer videojocs? O és un grup d'estranquis que heu muntat allà?
Bé, el que és a la carrera, si hi havia en el pla antic, que jo vaig fer de les enginyeries, hi havia una assignatura de lliure elecció que es deia videojocs i hi havia algunes optatives on veies temari una mica relacionat, vale? Que et podies aprofitar després pel desenvolupament de videojocs. Però en el pla d'estudis com a tal, a part de la lliure elecció aquesta, no hi havia assignatures enfocades. Crec que ara, amb el que són els nous graus, porten des de fa 3 anys o 4 fent-se, amb els graus sí que tenen ja una de les optatives, un dels itineraris va més enfocat cap a la creació de contingut multimèdia i videojocs, i tenen ja com a optativa de l'especialitat aquesta de videojocs. Però realment sí que és un tema que té, la informàtica és, si et vols dedicar a programar, és la carrera que has de fer, però també has de ser molt autodidacte, has de buscar moltes coses pel teu compte o bueno, és tenir interès i relacionar coses de la carrera amb altres coses que admires tu. Aleshores, nosaltres el que facilitem des de l'associació és a tots aquells estudiants que estan interessats en dedicar-se al món dels videojocs o encara que no s'hi vulguin dedicar professionalment però els agrada i volen una formació complementària a la que els dona la universitat, doncs es venen a l'associació, es passen per allà pel despatx que tenim en el campus nord que ens deixa la facultat i allà tenim uns equips o pots venir amb el teu portàtil i ajudem els nous, formen grups de treball i es marquen un objectiu i els que portem més temps doncs els ajudem, els donem indicacions de mira't això altre, pregunten dubtes per la llista de correu, de com puc fer això, els hi responem. Fem cursos de formació interna quan acaben els quadrimestres, perquè així ningú tingui classes, ni pràctiques, ni examen. Normalment fem uns cursets així per anar-nos posant al dia, compartir també una mica els coneixements de cadascú amb la resta de membres i que els nous doncs, es vagin implicant. I també per participacions més puntuals, doncs ara estem oferint des de fa 2 anys uns cursos a qui se'ns vulgui apuntar. És un curs de 2 setmanes, de 40 hores, d'aprendre a fer videojocs. I la veritat és que hem tingut bastants estudiants, ja no només ja de la Facultat d'Informàtica, sinó d'altres llocs, i fins i tot gent que deia que ho necessitava per la seva empresa, gent que se'ns ha apuntat a fer el curs aquest. I els fem 2 cops a l'any.
T'ho preguntava perquè he sentit a dir, i no sé si això és veritat, però he sentit a dir que Barcelona és un lloc reconegut. És a dir, és una ciutat on hi ha molt desenvolupament de videojoc a nivell mundial o que és coneguda per algo.
Bueno, últimament sí que estan sortint i s'està començant a obrir.
Hi ha una petita indústria o una indústria, diguem, visible a nivell mundial, no?
Comença a haver-hi, sí. Comença a haver-hi alguna...
I per què, això?
Bé, és a dir, suposo pues, que han anat sortint així alguns estudis o gent que s'ha reunit i ha decidit tirar una idea endavant. Per exemple, així com a un cas últim que em soni és Social Point, que és una companyia doncs, que almenys abans van començar fent, diria que, jocs pel Facebook. Ah. Aleshores van créixer bastant i és bastant
Facebook
recent.
És un altre món encara.
Sí.
I els jocs del Facebook, com els programes? Tenen alguns requeriments especials?
Suposo que sí, la veritat és que no m'he posat mai en com fer un joc pel Facebook, però suposo que... Però bé, igual que qualsevol altre videojoc, el que és el disseny i tot això, doncs és a part de després quin llenguatge o com t'obligaran a programar-lo. Quan tens una idea, després, depèn la plataforma per la que la vulguis portar, doncs ho adaptes d'una manera o ho adaptes d'una altra.
I els del Facebook, llavors es queden una part del que tu guanyes? Suposo que sí.
No, suposo, però no t'ho puc assegurar, això. No. La veritat és que no estic molt posat en el tema dels jocs del Facebook.
Escolta'm, i tornant a la tasca una mica de l'associació i lligant-ho, diguem, amb la Global Game Jam, què va sortir? Què va sortir de les 48 hores de persones tancades al campus? Perquè suposo que hi va haver gent que s'hi va quedar. Em sembla, no sé si vaig llegir algun lloc, que hi havia una zona de descans.
Sí, teníem...
Que qui ho volgués no havia ni d'abandonar el recinte en 48 hores.
Sí, teníem una sala a 50 metres de la sala on estàvem amb tots els ordinadors, teníem una altra sala on teníem unes taules i micrones per qui volgués calentar-se a menjar i després un altre espai que deixàvem a les fosques per qui volgués dormir. Hi ha gent que portava els sacs, però hi havia gent que agafava directament
dormien
el sac.
Dormien allà?
Hi havia en una sala que teníem així a les fosques perquè volgués tranquil·litat i en silenci, però hi havia gent que fins i tot agafava el sac i es posava a sota la taula mateix de l'ordinador o al costat amb el sac a dormir.
Per somiar més.
Sí. La veritat és que vam dormir poca estona. Jo personalment vaig dormir unes 4 hores en tot el cap de setmana.
Molt bé.
4 hores en tot un cap de
setmana. De divendres a diumenge, sí. I no sóc l'únic que va dormir.
Va sortir alguna cosa a profit?
Sí, van sortir...
Divertir-se es devien divertir, perquè si no t'adorms.
Sí, van sortir... De fet, bé, la mecànica de la Global Game Jam és que l'organització central dona un tema. Aleshores, aquest tema es revela a cada seu local a les 5 de la tarda d'hora local.
Un tema que vol dir? Heu de fer un videojoc de guerra?
Clar, perquè la idea és que... No, els temes normalment són bastant oberts. Per exemple, el primer any que la vam organitzar, el tema era l'extinció. L'any passat, així, la paraula, ens van donar la paraula, extinció. Això era el tema, una paraula. L'any passat van donar una imatge d'una serp que es mossegava la cua, i això era el tema. I aquest any el tema era un àudio amb uns batecs de cor.
Quina cosa més refinada, no?
Això és... Jo 48 hores estaria pensant...
Què vol dir? Què vol dir? Què vol dir? El missatge de les altures, què vol dir?
Però, mentre... El tema és per inspirar-te, i també, això ja ho diuen l'organització central, que clar, com això es fa a tot el món, també busquen temes que ni generin polèmica i que qualsevol cultura es puguin adaptar, i que després tu amb aquest tema t'ha d'inspirar. La idea és que els participants no s'ho portin fet de casa. Sinó, perquè també una de les motivacions de la Game Jam és això, innovació i experimentació. La idea és que, com a molt, si tu tens un, tu has de provar alguna cosa. Anem a innovar, anem a ser creatius. En el pitjor dels casos haurem perdut un cap de setmana. Hem tingut una idea, l'hem portat a terme, després jugues i no és divertit o no acaba de funcionar la idea, doncs bueno, has invertit un cap de setmana, però segur que has après coses, no és tampoc feina llançada.
I es pot explicar què ha eixit dels bàtecs del cor, en què ha resultat?
Bé, doncs han sortit...
Espera, perdona, perquè sí. Només va sortir un projecte. Tots treballeu
no, 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 no. Per equips. De fet, van sortir uns 12, diria.
Projectes.
Sí, van sortir uns 12 o 13 projectes en la nostra.
Cada... Tots relacionats amb els bàtecs del cor.
Més o menys. És... Allò t'ha d'inspirar. Aleshores, els projectes que van sortir, així que vagi recordant... N'hi havia un on tenies un personatge que anava caient per un escenari, aleshores, a mesura que... Era com si fos un pou infinit i hi havia punxes que havies d'anar esquivant, i a mesura que anaves augmentant el temps sense caure en les punxes, doncs anava sonant uns batecs de cor cada vegada més intensos, i era com jugar una mica amb el nerviosisme del jugador. Uns altres van relacionar el que era els batecs del cor amb un ritme. Aleshores van fer un joc que també van portar per mòbil, en el que mentre deixaves premuda la pantalla, tot el... anava sonant una música i l'escenari es anava movent. Llavors tu havies de portar un engranatge que es movia, i quan deixaves d'apretar tot l'escenari es parava, però l'engranatge seguia movent-se. Mentre apretaves, l'escenari es movia. Aleshores era fer-li el camí a l'engranatge fins al final del nivell. Uns altres, que de fet van ser els que van quedar... Fem una votació després entre els equips, els que van quedar millor votats, eren un joc en el que havies de descobrir qui era la teva parella, l'altre jugador. Era com això, van relacionar el cor una mica amb el romanticisme. La parella eren uns bitxets en el que t'imitaven els moviments, i a base d'anar fent moviments i descobrir qui no seguia del tot els moviments, havies d'endevinar qui era l'altre jugador.
I això, per exemple, ho podem trobar en algun lloc ara?
Sí, nosaltres hem penjat la llista de jocs. De fet, està a dos llocs. Està des de la web de la Global Game Jam, es pot accedir...
globalgamejam.org, recorda?
Exacte. Es pot accedir des d'allà, buscar la seu local de Barcelona, i surt la llista de jocs que es van fer, i si no, nosaltres també en la nostra web hem penjat a bgafip.upc.es, hem penjat també la llista de jocs que es van desenvolupar durant el cap de setmana.
Llavors ara aquests van tots diguem-ne al repositori general de Global Game.
Sí.
I allà fan una altra selecció, o com funciona això?
Em sembla que això ja després...
Ja es queda allà, i si algú passa per allà, algú que...
Sí, de fet hi ha gent que s'ho mira i... Sí que li donen un cop d'ull. A vegades hem tingut casos de gent que ha continuat amb el seu projecte i després ha contactat amb algun publisher que els ha acabat tirant endavant el projecte. Altres casos d'una empresa que ha contactat directament amb els desenvolupadors d'algun videojoc. Així que...
I n'hi ha, entre aquests desenvolupadors n'hi ha una pauta, vull dir, d'edat, per exemple? O...
No,
n'hi ha de tot. No, el mite de que com més jove eres més te tira, això no és veritat.
No, a veure, la veritat també és el públic que tenim a la Game Jam sol ser bastant jove. També suposo que pel fet d'haver-te de passar ja el sacrifici de tantes hores sense dormir, la motivació d'estar en un lloc que saps que estaràs un cap de setmana davant l'ordinador i...
El fet de dormir a terra...
Això acostuma a motivar més un públic jove.
A partir d'una certa edat, ja...
Com fan en les pel·lícules americanes, definix-me jove. Quina edat és, això?
No, doncs crec que hem tingut doncs des de 18 fins a 30 alguns.
30 algo, dormir sota la taula amb un sac de dormir ja són ganes, eh? 18 ja ho entenc, que dors en qualsevol racó.
No, mare, però... si tu tens una afició és...
Sí, d'acord, d'acord.
Mai és massa gran per les teves aficions.
I el joc sempre ha de tenir aquesta condició de diversió, no? No n'hi ha jocs...
Home, en general sí, perquè tu jugues per passar l'estona. Sí que és cert que també hi ha jocs pues, que s'han orientat a altres
sectors.
Home, però,
sectors. Per exemple, tu qualificaries com a divertit, amb el sentit de divertit, una palabrados?
La palabrados, què és això de...
Les paraules, sí.
Sí, ho trobaria divertit.
Sí, però és més que et fa donar sí, voltes al cervell.
Sí, sí. No, divertit no vol dir intranscendent. No, volia dir que t'ha d'enganxar, que el xoc, si no t'enganxa, no...
Suposo que és el desafiament, no? Al final, el que t'enganxa, vull dir, amb la palabra dos seria això, no? Tens algú altre que t'està allò... posant-ho difícil, posa una...
Sí, però ja no mates a ningú, has de fer paraules.
Has de superar algú, no?
Sí, de l'altre costat.
Superar-te tu i superar l'altre, no?
És el que dèiem abans de posicionar-te en un rànquing entre els teus amics del Facebook o...
Sí, qui és el que guanya més a palabrados?
Exacte, les victòries aconseguir més que la resta de gent que coneixes. És a dir, sempre hi ha aquest element... Sempre hi ha d'haver algun element que et piqui i que et motivi a... Sí. Està ja a seguir.
Foto de la pantalla quan has fet una jugada de 120 punts, per exemple.
Exacte.
Ja ho has fet tu, per la cara que acabes de posar, ho has fet. No sé què vol dir, però ho has fet. Has triomfat matant bitxos en algun racó.
No, les dificultats de fer una tirada de 120 punts és divertit. Només ho he fet una vegada a la vida, però vaig fer la foto de la pantalla.
Escolta, Òscar, i ara que tot el món de la informàtica està en un punt de tanta revolució... sobretot això, l'aparició dels mòbils, xarxes socials... N'hi ha una sensació de que s'acaba l'ordinador de sobretaula, de que no sé què... El rol de la consola, quin és? Perquè, per exemple, per una altra banda hem vist com les consoles ara ja també serveixen per connectar-se a internet, serveixen per no sé què... I la consola, com la definiries? Que és un híbrid? Que és un producte per ell mateix? Què és una...
El que és cert és que cada vegada la distinció entre una consola i un ordinador és menor. De fet, les Xbox, podries considerar-les que són un ordinador per l'arquitectura tal com estan muntades, és igual que un ordinador, però abans sí que bueno, una consola era un hardware molt més específic, ja era totalment una cosa tancada, que això és el bo que tenen les consoles, que tu saps per lo que estàs programant. En una consola saps que tenen aquest processador, tenen tanta memòria, tenen tal capacitat gràfica, és a dir, tu saps el que hi ha i saps que si et funciona, a tothom li funcionarà. Si tu el proves a la consola, totes són iguals. En canvi, el problema d'un ordinador és que cadascú té el seu ordinador.
Clar, això de l'HTML5, per exemple, és el millor ordinador que no rutlla, alentirà el teu joc, per exemple, no?
Hi ha gent que té una gràfica millor, una gràfica pitjor, gent que no té targeta gràfica, el processador també, gent que té un millor, un pitjor... gent amb més memòria, amb menys... Aleshores, igual que els mòbils, també passa el mateix. Quan tu programes per iPhone, saps que tens una plataforma molt tancada amb unes característiques. Si programes per Android, tens infinitat de dispositius diferents i aleshores normalment has d'arribar a tots ells perquè si no et comencen a posar una estrelleta en el market i el teu joc té mala imatge. Aleshores, sí que... hi ha la distinció aquesta de cara als programadors, als desenvolupadors, de que saps molt més bé cap a on vas a desenvolupar, quines, o fins on pots arribar i la confiança de que funcionarà, però com t'he dit abans, també cada vegada les consoles, l'arquitectura interna s'assembla més a la d'un ordinador, en quant a les capacitats que tenen. Jo crec que aquí estan convergint cap a un únic punt on potser... senzillament les consoles seran això, ordinadors amb una configuració ja tancada que et venen sota un nom.
La pregunta al revés seria, el xoc és més hardware que software?
No. Jo crec que no. Jo crec que en qualsevol hardware sempre pots fer
però
algun joc. No qualsevol joc, però sempre pots fer alguna cosa per aquell hardware, amb el qual és... Jo crec que el més important és la idea. El que passa és que el hardware condiciona fins on podràs arribar.
És que sempre s'ha dit que el millor hardware sempre el tenen els grans jugadors.
Això sí, normalment la gent...
O sigui, un que li agrada moltes, jugar molt clar, amb l'ordinador té un ordinador.
Inverteix i es canvia la gràfica cada any i l'equip sencer cada dos anys, això segur.
És el més ràpid, amb la gràfica més ràpida.
Perquè sempre vol jugar, sí, els jocs amb la qualitat màxima, de tots els efectes visuals i de simulació del joc, i sí, això sí que és cert. O sigui, normalment la gent que es deixa més diners en tenir l'equip actualitzat és gent que juga molt sovint. De fet, també això crec que...
O sigui, és més car tenir un equip per jugar que per fer un full de càlcul.
Sí, sí, sí. Home, de fet, avui en dia amb qualsevol ordinador baratet per feines d'oficina o navegar per internet et serveix. No cal deixar-te més de 300 euros per un ordinador avui en dia per casa, per ús domèstic.
I per jugar, sí.
Per jugar, sí, sí. Hi ha gent que es deixa tranquil·lament 2.000 euros, 2.500 per tenir un equip. També hi ha gent que normalment es compra dos, tres pantalles i les posa totes una al costat de l'altra.
Per jugar amb dos o tres pantalles?
Bueno, per immersiu, per fer-ho immersiu. Si tu veus en les tres pantalles, les col·loques una mica amb angle, vale? Fent així una mica com semicercle, i és més immersiu. Tens tres pantalles i una mica estàs rodejat per l'entorn.
Això de l'immersiu és una tendència? És a dir, això, no sé, suposo que hi deu haver experiències amb 3D i coses així.
Sí, crec, però crec que més que una tendència, crec que és un desig que veia de bastant lluny i que ara s'està aconseguint portar-lo als videojocs, és a dir, el desig aquest de la realitat virtual. De fet, la realitat virtual existeix des de fa molts anys. Tranquil·lament podria dir dels anys 80, diria, hi ha entorns de realitat virtual. El que passa és que avui en dia els videojocs estan ja permetent les capacitats del hardware, és el que deia abans, el hardware no et condiciona el joc que faràs, però sí que et limita fins on pots arribar. Aleshores, avui en dia sí que tu pots ja començar a oferir jocs que tirin amb unes ulleres 3D, vale? Aleshores tu veus, igual que en el cine en 3D, amb estereoscòpic, val? O fins i tot hi ha gent que està parlant doncs, de cascos de realitat d'aquest virtual, que tu et posis el casco i juguis completament immers en l'entorn. Crec que això és una cosa que des del principi dels videojocs molts dissenyadors ho han desitjat, perquè al cap i a la fi és el que intentes amb un videojoc. Igual que amb una pel·lícula, tu vols submergir l'espectador, el jugador, l'usuari, el vols submergir en el teu món, en la teva creació. Aleshores...
O les ulleres aquestes de Google.
Sí, el que passa crec que van enfocades cap a un altre,
sí, un altre,
cap a un altre sector, sí, tot, informatiu. No deixes, sí.
I tot el tema que de la realitat augmentada es fa servir en els videojocs?
Sí, 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 tenim... Hi ha videojocs de realitat augmentada. De fet, l'Invisimals era un joc de la PSP que va sortir fa uns anys.
D'una gent de Barcelona?
Sí, de Novarama, si no m'equivoco. Sí, de la Pompeu Fabra, un estudi nascut a la Pompeu Fabra, que tenien això, tenien amb la PSP, doncs veies en realitat augmentada uns animalons, aquests, els Invisimals.
Uh-huh.
Sí, són altres possibilitats de joc.
Lo de les ulleres de Google serà difícil, perquè, clar, si són unes ulleres, diguem, de tamany normal, veus la realitat.
Jo el que em volia referir és que amb les ulleres de Google tindràs un dispositiu hardware a l'abast de bastanta més gent que no aquestes que hi ha ara de 3D.
Però si algun oient no ho sap, Google es rumoreja, perquè encara no se sap massa bé.
Les han presentat.
Sí, però es rumoreja que un dia vendran unes ulleres en les quals tu tindràs informació en el vidre, per entendre'ns, i potser doncs, passant pel carrer, clicant-lo i t'apareixerà la Viquipèdia en el vidre, que és una cosa que no sé si m'interessarà o no, però bé, ells creuen que serà molt important. Val, d'acord, vinga. Escolta, Òscar, abans d'acabar, perquè se'ns està acabant el temps, si a algun oient, per exemple, li interessa molt aquest món i no és estudiant de la facultat i això, pot participar de la vostra associació?
Sí, 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 tant. De fet, no ens limitem només a estudiants d'allà de la facultat, i de fet no ens limitem ni a estudiants d'informàtica. Com he dit abans, és una feina multidisciplinar. Aleshores tenim el cas, ja tenim artistes, gent de Belles Arts, que està ficada en la nostra associació.
Aleshores
no tanquem les portes a ningú que estigui interessat, i des de gent amb idees de guions, amb músics, artistes, a gent que realment diu m'agradaria dedicar-m'hi però no sé què se'm dona bé i doncs vol experimentar i anar provant. De fet també no exigim mai res a ningú, la gent allà està perquè vol, està per aprendre i per fer alguna cosa que li motivi. Nosaltres no li obligarem a complir amb uns terminis, és un participes en el que pots, en el que vols i amb el temps que li puguis dedicar. Amb la qual estem encantats de rebre sempre qualsevol correu mitjançant el formulari de contacte o correu directe de escolta, m'interessa, vull participar, o encara que sigui només participar en l'organització d'aquests esdeveniments que fem de tant en tant. Ja no... És un m'interessa el mundillo, però no em veig fent videojocs, però sí que m'agradaria ajudar-vos, potser,
a organitzar... Un cap de setmana a passar-me per allà a veure això.
Doncs encantats de rebre gent, sempre.
I te puc fer una pregunta personal?
Sí.
Quin és el videojoc i la plataforma que t'agrada més a tu?
A mi, bueno, la veritat és que últimament bastant a l'ordinador.
A l'ordinador. Ja més... Tu eres més d'ordinador.
Més d'ordinador, sí.
Vella escola.
Això és vella escola? Ser de l'ordinador és vella escola?
I soc... tirant bastant els jocs aquests una mica de rol en escenari obert, en el que tu pots explorar i tal. No tant els multijugador online, sinó que tu vas pel teu compte per lliure, com a l'Elder Scrolls. És també un dels jocs així últims que m'ha...
L'Elder Scrolls, què fas?
Bueno, és una saga, han tret, farà el 2011 van treure el cinquè, es deia Skyrim, i senzillament ets un guerrer que vas, has d'anar, pues, com el típic joc de rol, és a dir, tu trobes un personatge que et diu, em passa no sé què, aleshores, si vols l'ajudes, has d'anar a fer, aconseguir alguna cosa en un altre lloc, i...
Això deu ser com les
i va avançant una història principal.
Això deu ser com les pel·lícules, no? És a dir, tu deus estar... M'has dit que és la tercera entrega? De
la cinquena.
La cinquena, sí. Ja deus estar buscant informació de la sisena. O sigui, es genera aquesta cosa com les...
Bueno, directament esperes a que et treguin la següent, sí. Perquè igualment hi ha bastant secretisme entre una i l'altra fins que ja tenen alguna cosa visible.
I això està basat en algun caràcter que ja existia o seran inventats completament de zero?
No, aquest és totalment inventat.
O sigui que al darrere ha d'haver-hi un escriptor com a mínim.
Sí, exacte. Hi ha gent fent història, gent dissenyant personatges...
Dissenyant un guió...
Sí, sí, sí. Sí, com hem dit abans, per exemple, aquest és un dels exemples de jocs on porta moltíssim equip darrere.
Bé. És una indústria, al cap i a la fi,
sí,
és una indústria. Òscar, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta hora de l'internauta amb nosaltres. Òscar Argudo, membre de l'Associació de Videojocs de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, bgafip.upc.es. Hem començat parlant de la Global Game Jam, globalgamejam.org, hem acabat parlant de la cosa aquesta que jugues tu, el de les Scrolls, però en fi, moltes gràcies, Òscar, per compartir
encantat
amb nosaltres aquesta hora. Martí i Joan, com cada setmana, moltes gràcies també. Com sabeu, aquesta temporada acabem sempre amb una cançó de les que es graven en acústic per a Vilaweb TV i que podeu trobar a Vilaweb TV totes elles. En aquest cas és l'Embús de Senyors Tranquil. Ja ho sabeu també que tots els dies de la setmana, les 24 hores del dia, podeu trobar tota la informació del país i del món a www.vilaweb.cat. Fins la setmana vinent, sí, a l'Internauta, on parlarem d'alguna altra cosa relacionada amb el que fem la gent amb la vida online.
Cotxes i autocars, el llum mai no vol canviar, el fum se'ns menjarà. Imagina viure aquí, som un grup de gent molt unida. Alguns aprofiten l'ocasió per poder conèixer millor a qui tenen al costat. I he canviat de carril per seguir jugant amb una nena que s'amaga, i he tornat a canviar. Per ella això és un joc, però el pare avui no està d'humor. Són els embussos que jo visc potser els més divertits. I acosta't a xerrar amb nosaltres. Ara la conversa va de futbol, però veuràs com canviarà. Hi ha molta gent aturada. Hi ha molta gent aturada. I he canviat de carrer per seguir espiant aquella dona que es pintava, però no he pogut retrobar aquell dos portes verd que feia joc amb els seus ulls. Som els amants del trànsit lent. Potser els que no ho sabem. I acosta't a xerrar amb nosaltres. Ara la conversa va de futbol, però veuràs com canviarà.